Cope, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquests últims dies segur que has llegit i escoltat molt que fa 30 anys el Gran Teatre del Liceu va sofrir un incendi que va commocionar a tot el món. Enmig de la tragèdia, la unió d'artistes, col·laboradors, mecenes, abonats, societat civil i administracions públiques van fer possible el renaixement del Coliseu Operístic gràcies al compromís, l'amor per la cultura i el vincle amb aquest teatre històric. Una abraçada col·lectiva va teixir el que va ser el desig de la reconstrucció que es va dur a terme ni més ni menys que en 4 anys. Avui, en mirant enrere, podem recordar la força i el poder transformador de la solidaritat en aquell moment. El 1999, el Liceu no sols va renéixer de les seves cendres, sinó que es va erigir com un símbol amb la capacitat de superar qualsevol obstacle. 30 anys després hem de recordar la figura de Josep Camilà, l'autor de la reforma que va acabar amb la tradicional estructura de propietat i organitzativa del teatre. Va negociar amb l'Associació de Propietaris i va aconseguir definir una nova estructura en 2 nivells que va permetre la incorporació d'una nova societat civil en forma de patrocinadors. A ell li va correspondre també barregar els estralls de l'incendi el 1994 i com a bon home d'empresa va saber trobar oportunitats on nosaltres haguéssim vist només perills. El malson de l'incendi del Liceu es va donar per acabat el dijous 7 d'octubre de 1999. A les 8 de la nit, el taló dissenyat per Antoni Miró es va tornar a aixecar. Les obres en l'edifici cremat fa 30 anys van permetre actualitzar finalment una estructura concebuda ja de cara a una estructura concebuda al segle XIX i adaptar-la ja a l'actual, al segle XXI. Bona tarda, soc Carlos Losada i com cada dia a aquesta hora i en companyia de la Mar Puerto. Bona tarda, Mar.
Bona tarda.
Repassarem notícies d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Aviam, l'última hora passa per on?
Doncs comencem explicant l'última hora d'aquest edifici de 5 plantes que s'ha esfondrat des del forjat fins als baixos a Badalona aquest dimarts. Els bombers busquen persones atrapades, però de moment no s'ha localitzat cap víctima. I expliquem també que hi ha una ordre de crida i cerca contra un acusat de violar una menor de 13 anys a Cassà de la Selva, al Gironès, i deixar-la embarassada. El processat, que s'enfronta a 21 anys de presó, no s'ha presentat al judici a l'Audiència de Girona. I el Departament de Salut s'ha posat en contacte amb les autoritats peruanes i amb els centres sanitaris del país per tal d'aturar l'arribada d'infants malalts de càncer fora de la via de cooperació establerta. Des de mitjans del 2022 s'han detectat 110 casos de famílies que viatgen sense derivació i que van a urgències. I hem d'informar també que investigadors de la Universitat Rovira i Virgili han identificat nous indicadors per diagnosticar l'Alzheimer de forma precoç. L'equip de recerca relaciona la presència d'un grup de molècules de la sang amb el desenvolupament d'aquesta malaltia. I segons PIMEC, les hores de baixa per incapacitat temporal s'han doblat a Catalunya en els últims 10 anys. La patronal ha detectat diferències en funció de la mida de les empreses, sectors econòmics i també l'edat. I avui acabem explicant que l'Ajuntament de Barcelona ha revocat la limitació horària a 43 botigues d'aliments de Ciutat Vella. La revocació s'ha fet atesa la caducitat del procediment que va aprovar l'anterior govern de Colau al novembre del 2022 i on s'especifica que es fa sense perjudici de la seva aplicació als nous establiments que s'obrin al públic amb posterioritat i dels que no figurin en la llista dels 43 locals.
Gràcies, Mar. Notícies d'última hora en un dia marcat pel cel emblanquinat a pràcticament tota Catalunya, amb boires persistents a les comarques de Ponent, fred de bon matí, un migdia i una tarda que seran suaus, tot i que les temperatures quedaran entre 2 i 5 graus més frenades que no passa. I al Pla de Lleida, però, els termòmetres no passaran entre els 6 i 7 graus al centre del dia, i és que la boira continua sent protagonista a les comarques de Ponent. I com està la xarxa viària? Suposem que molt complicada arran de les protestes dels pagesos i d'agricultors i de ramaders, que en parlem d'aquí un moment. Anem fins a... anem a conèixer com està l'estat de la xarxa viària amb el Roger Serra. Bona tarda, Roger.
Hola, bona tarda. Parlem de molts problemes a causa d'aquestes manifestacions, marxes lentes que afecten el trànsit. Repassem sobretot vies importants que estan tallades a la situació. Diversos trams a l'autovia 2, a Sidamon, també a la zona de Golmés. Diversos punts de l'autopista AP2, com pot ser la zona de Montblanc o també de Banyeres del Penedès, o la mateixa autopista AP7, que la tenim tallada a l'altura de l'Aldea, en tots dos sentits de la marxa a causa d'aquestes manifestacions. També punts de la C14, al Cuber, a Montblanc, de la C16, Sant Fruitós de Bages, a Sallent, punts de la C17, la C25, sobretot a la Catalunya Central. O també parlem de vies tallades, com poden ser la mateixa Nacional 2, entre Salrà i Vila de Muls, o la Nacional 420, entre Móra la Nova i Móra d'Ebre. A més, com us dèiem, sobretot a xarxa viària secundària, marxes lentes que també afecten la circulació. Per tant, avui, jornada molt complicada, la veritat, en tota aquesta xarxa viària catalana. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Anem ja amb l'última hora sobre aquest sinistre que s'ha produït a Badalona. Us ho explicaven titulars en la mar. Ara podem ampliar una mica més la informació. Els bombers de la Generalitat han evacuat dos edificis al número 9 del carrer Canigó de Badalona després de l'esfondrament del forjat d'un edifici de 5 plantes del qual no se sap encara si hi ha persones atrapades. Els bombers estan treballant en aquests instants. Els edificis evacuats preventivament, un dels quals ha patit una esquerda, es tracten del número 7 i el número 11 i són els contigus a l'edifici que ha patit l'ensorrament d'aquest forjat. Escoltem l'Eduard Martín, que és portaveu dels bombers, que deixa doncs, moltes incògnites i moltes interrogants. Hores d'ara, diu el portaveu Martín, que estan treballant-hi en aquests instants.
Nuestra principal misión es intentar filiar a todos los vecinos que están empadronados en el edificio número 9, localizarlos para conocer pues, si podemos estar hablando de personas atrapadas o no en la runa. El colapso básicamente afecta desde la cubierta del ático hasta planta baja, todos los forjados. Se trata de un colapso localizado.
Els bombers ja han enviat 13 dotacions, entre les quals hi ha unitats del grup d'estructures col·lapsades, del grup operatiu de suport i també de la unitat canina. Per la seva banda, el Servei d'Emergències Mèdiques, el SEM, hi ha enviat 5 unitats i el seu equip de psicòlegs. Protecció Civil de la Generalitat ha activat la prealerta del Procicat arran d'aquest incident. Una última hora que ens arriba ara mateix de l'Agència Catalana de Notícies es diu que en aquests instants, segons els bombers, de moment, no s'ha localitzat cap víctima d'aquest esfondrament espectacular i preocupant que hi ha hagut aquest matí a Badalona. 5 pisos, 5 edificis, 5 plantes s'ha esfondrat completament a causa del forjat del primer de l'àtic que ha cedit i ha caigut sobre la resta dels pisos. Quan tinguem més informació d'última hora sobre aquest succés de Badalona, evidentment, o te la facilitarem de manera immediata. Parlem d'una altra qüestió que avui és de plena actualitat. El cansament que arrossega la pagesia sembla haver arribat ja al límit total. La burocràcia i les exigències mediambientals que imposa Europa, la competència de tercers països i la sequera han acabat amb la paciència d'un sector permanentment castigat. Pagesos i ramaders estan a les carreteres des de primera hora del matí amb els seus tractors per fer-se sentir. Reclamen al govern de Pedro Sánchez i també a la Generalitat que reaccioni davant d'una situació que ha arribat al límit. A Catalunya hi ha talls de carreteres, com hem escoltat ara, autopistes, autovies també, des de primera hora a les 4 províncies. I atenció perquè les protestes es podrien allargar hores i també dies. Busquem ja l'última hora des de les comarques de Lleida, on el sector primari té moltíssima força. Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Carles. Doncs aquí a Lleida amb la boira es manté el tall a l'autovia 2, al seu pas per Fondarell a Pla d'Urgell, centre neuràlgic de la protesta a Ponent. Però també hi ha bloquejades altres punts de Catalunya, com l'AP7 a l'Aldea, la C25 i altres carreteres. Ara és un moment d'impàs, es vol començar a dinar amb barbacoes i fins i tot algun calçot, i després hi haurà assemblees per si continuen fins demà al matí o fins i tot si alguns van a Barcelona, tot i que no hi hauria permís. Per tant, hi ha molta confusió respecte a com evolucionarà la protesta. On no hi ha confusió amb les veus de la pagesia i ramaderia que són similars, des de Girona a l'Ebre, a Ponent, a Vic o al Pallars. No hi ha una sola demanda, sinó que és un conjunt de moltes agrupades amb un estem fars. No hi ha relleu generacional. Pere Rubirosa, pagès de Girona.
Jo vinc, és la tercera generació, crec que és l'última, en el meu cas. Som una família, empresa familiar, som tres germans, aquí hi ha un altre germà, però no havien continuat els nostres fills. No havíem continuat perquè nosaltres ja hem sigut els millors, els que els hi hem dit que amb aquesta situació millor que no continuïn. Però no per això tinc ganes de continuar fent el que m'ha agradat fer tota la meva vida, que és fer de pagès, però que em respectin. I això no, en aquests moments no m'hi sento respectat.
Denuncien un excés de burocràcia europea i local. Et demanen endurir les condicions d'importacions de productes extracomunitaris, millors preus i futur, com exigeix Esther Roca, ramadera d'Agramunt.
Perquè tenim molta burocràcia, solament fem que pagar i permisos i jo vull ser futura pagesa i futura ramadera i no sé si ho podré fer, no sé què fer. Jo estic estudiant per tindre un plan B perquè no sé com això acabarà.
La protesta s'ha convocat per grups de WhatsApp sense lideratge dels sindicats agraris que s'han sumat després. Jordi Cendra, pagès de la Segarra, es queixa del seu paper.
En general s'està calent també dels sindicats. Els sindicats estan molt parats, vull dir, estan manats per la política, per l'administració, i llavors la gent a nivell particular s'ha començat així a nivell de pagès.
Com deia Mores d'Ara, en aquest migdia veurem com evolucionarà aquesta protesta que col·lapsa carreteres, sobretot el transport de mercaderies, i que provoca malestar amb camions bloquejats que no poden anar a les carreteres alternatives que estan oferint els Mossos d'Esquadra per als vehicles.
Gràcies, Sergi. Des dels carrers, de les carreteres properes a la ciutat de Lleida, una de les províncies més afectades per aquesta protesta dels ramaders, que una protesta que s'extén arreu d'Espanya per moltes circumstàncies: l'excés de burocràcia, les exigències mediambientals que imposa Europa, la competència de tercers països i, sobretot també la sequera que s'ha apuntat d'última hora. La sequera, doncs, ha estat, podríem dir, la gota que ha fet vessar el got de la paciència dels pagesos que porten molts mesos amb restriccions. Doncs bé, des del govern de la Generalitat avui no hem escoltat ni la més mínima autocrítica sobre com els diferents governs separatistes han gestionat la crisi hídrica que pateix Catalunya des de fa molts anys. I és que els darrers 10 anys no s'ha fet pràcticament res per prevenir un problema que tothom, menys els governs, per exemple, d'Artur Mas, de Quim Torra o de Pere Aragonès, veia venir. I és que aquests governs només tenien al cap la independència, el procés o els referèndums il·legals, Yolanda Canales.
És més, la portaveu del govern, Patrícia Pla, ja ha parlat de previsió i d'una gestió acurada, quirúrgica fins i tot, de la sequera per part de l'executiu. I tot plegat després de 40 mesos sense ploure el que tocava, ha insistit en diverses ocasions. Cap autocrítica ni tampoc cap mostra d'agraïment a la Comunitat Valenciana, per exemple, pel fet que si la situació no millora, al juny ja es podria portar aigua a Barcelona amb vaixells des de Sagunt. De fet, Pla ja ha recordat que encara queden mesos per davant i que aquesta mesura és només una possibilitat, no una realitat. Però el govern afegit ha de treballar en tots els escenaris possibles i ja els té previstos, inclosos els de portar aigua en vaixells des de zones on no els suposi cap problema. No és robar aigua, ha dit, i també ha deixat clar que l'aigua no entén de colors polítics i, per tant, no s'ha de polititzar aquesta qüestió.
No s'ha de polititzar en cap cas la falta d'aigua. Per tant, ho vam dir-ho molt al principi, fa molts, molts mesos. No podem convertir ni aquí ni enlloc la falta d'aigua en una guerra de l'aigua. Hem de fugir de la demagogia, hem de fugir del populisme. Afortunadament, fa molts mesos que el govern està treballant amb moltíssima previsió, també moltíssima solvència.
En relació als pagesos, els ha mostrat el seu suport, ha reconegut que no estan en igualtat de condicions respecte a altres països pel que fa als estàndards de qualitat o als preus dels productes, i també ha dit que han de suportar una burocràcia important. Però com els afecta la sequera? Silenci per part de la portaveu, a qui també se li ha preguntat per les nul·les relacions amb les comunitats autònomes veïnes, Aragó, Illes, Balears o València, d'on es portarà l'aigua. Per cert, el president de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, visitarà Catalunya a principis de març. No està prevista cap trobada entre ell i el president de la Generalitat, Pere Aragonès. Segons Plaja, però, Catalunya té bones relacions amb tothom.
Gràcies, Yolanda. Més qüestions d'interès i d'actualitat. A les 3 d'aquí, molt poquet, d'aquí 25 minuts aproximadament, comença la segona jornada del judici contra el jugador del Barça, Dani Alves, acusat de presumptament agredir sexualment una jove en el reservat d'una discoteca de Barcelona. Avui hi ha prevista la declaració d'una vintena de testimonis. Demà, l'últim dia, declararà Dani Alves, l'acusat. Mala Rodríguez, qui compareix aquesta tarda?
Doncs, Carlos, entre ells està previst que declarin alguns treballadors de la discoteca Xuton, on va passar l'agressió, i l'amic del futbolista que va sortir de festa amb ell aquella nit. També està citada com a testimoni la dona d'Alves, Joana Sanz, i compareixeran els agents dels Mossos d'Esquadra que van investigar el cas. Alves està en presó provisional per aquesta causa des del gener del 2023 i s'enfronta a una petició de 12 anys de presó per part de l'acusació particular i de 9 anys per part de la Fiscalia. En la primera jornada del judici, la denunciant va ratificar la seva versió sobre l'agressió en una declaració que va durar aproximadament una hora i quart a porta tancada per preservar la seva intimitat. També van declarar la cosina i una amiga de la denunciant, que van estar amb ella la nit dels fets, i van explicar que quan els amics d'Alves les van convidar a la zona VIP, el jugador de futbol tenia una actitud babosa.
I aquest dimarts, a COPE Catalunya i Andorra, recordem que fa 30 anys que un dels símbols de Barcelona va quedar pràcticament destrossat. El parlo del Gran Teatre del Liceu. Un incendi fortuït, mentre feien tasques de soldadura a l'escenari, va devastar el Coliseu Operístic. La manca de mesures de seguretat, ni tan sols, atenció, hi havia alarma antiincendis, va fer que l'edifici i que l'accident no pogués ser sufocat. El Liceu es va reconstruir amb un potent suport públic i privat, amb el lema de "El Liceu de Tots", i va reobrir 5 anys després, el 7 d'octubre de 1999. D'aquí un moment parlarem amb un dels arquitectes que ha fet possible aquest nou liceu, però a Herrera en COPE Catalunya i Andorra hem pogut escoltar el testimoni del Josep Gallardo. Ell és el primer bomber que va arribar a l'incendi amb qui hem recordat aquell fatídic dia. Mare.
Bé, Carlos, van fer falta només 3 hores perquè les flames ensorressin un dels teatres més emblemàtics del país. El Josep Gallardo va ser el primer bomber a arribar al foc, però no entén per què van trigar tant a donar l'avís.
El que nosaltres no enteníem molt bé és per què va trigar tant de temps a analitzar-nos. Però, clar, el que passa és que en el moment que va començar això hi havia una escola dintre del liceu. I clar, en el tema de l'evacuació de tot el personal, que va ser perfecte perquè no va haver cap ferit, amb el tema de l'evacuació del personal i tal, tothom deuria pensar que, bueno, ja hauran trucat els bombers.
Els bombers van sortir de seguida, però es van trobar amb un camió aturat al mig de la carretera.
Nosaltres, amb la sirena, el camió i al mig, que es veu que el repartidor estaria en algun pis o algo, i això ens va enredar-hi pues, com a 5 o 10 minuts l'arribada al liceu. Llavors, quan vam engegar Rambles amunt, ja veiem que hi havia algun camió gran allà, que la drassana era molt petit, doncs vam decidir tombar a l'esquerra pel carrer Unió i a partir d'aquí allà vam començar la nostra història.
El teatre estava en bones condicions, però la fusta i la pols sota l'escenari van propiciar que el foc s'estengués ràpidament. Ara s'ha reconstruït, encara que el disseny és igual.
Han fet un liceu exactament igual que l'anterior, exactament igual dintre d'un ordre. No sé si ha tornat a recuperar la perfecta sonoritat que tenia, que això els puristes diuen que la sonoritat que tenia el liceu era impecable. Però ara mateix el tema de seguretat, el tema de contraincendis, pues està modernitzat, clar.
El Josep Gallardo va sentir-se trist i impotent per no poder fer com a bomber la seva feina. Tanmateix, cap persona va resultar ferida.
Saludo ara a l'arquitecte Lluís Dilmé. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Ell és tot un expert en reconstrucció del patrimoni que va participar en la reconstrucció del Gran Teatre del Liceu després de l'incendi que el va destruir, recordem-ho, l'any 1994 i del que n'estem parlant avui a COPE Catalunya i Andorra. Han passat, senyor Dilmé, 30 anys, vostè, el senyor Fabrés, el senyor Solà de Morales, els van posar un repte pel davant, havien de voler reconstruir el Liceu i els van demanar que volia, doncs, una cosa molt complicada, deixar el Liceu tal i com era.
Sí, la veritat és que nosaltres, abans de l'incendi, ja estàvem treballant en el projecte que en aquells moments era de restauració, no pas de recuperació, diguéssim, no? I d'ampliació de l'escenari. I quan es va haver el desgraciat incendi ara fa 30 anys, van canviar les coses perquè de cop i volta doncs ja no teníem aquella meravellosa sala del Liceu.
Sí, sí.
I el projecte es va tornar un projecte de recuperació de la sala. Un projecte que en dèiem que també abordava tot el tema de l'escenari, però sobretot també la recuperació de la sala.
Era un repte molt complicat. Era un repte molt complicat, eh?
Sí, és un repte, és un projecte que tant de complicat com de maco.
Sí, sí.
De maco, si deixem a part el tema de l'incendi, diguéssim, no? Perquè és un gran edifici, un teatre d'òpera, i és d'una complexitat molt gran de programa, i que la veritat és que aquests projectes tenen la seva part, diguéssim, molt interessant. Mm. Sí, és veritat que nosaltres al principi, això de fer-lo tal com era, un teatre tal com era, no es va plantejar al primer moment. Al primer moment hi va haver inclús un debat públic entre els nostres col·legues a través de diaris, no? Que es plantejava, s'ha de reconstruir el Liceu com era, s'ha de fer una sala nova, s'ha de fer llauntera, i va haver-hi aquest debat. I nosaltres, d'alguna manera, vam participar d'aquest debat i, fins i tot, vam estar treballant en què passaria si plantegessin una sala contemporània i moderna en aquell solar, en allà on era el Liceu. I vam arribar a la conclusió de que una sala moderna i contemporània, que té una configuració més extensa, més plana, no tan vertical, no hi cabia en aquell solar, en el lloc on hi havia el Liceu. no hi cabia, i en qualsevol cas, si la fèiem, no passàvem de 1.600 persones, i en canvi el Liceu ara en té 2.200. Aquest també era un motiu per acabar de decidir que la sala havia de ser tal com era.
Quan parla de la sala vol dir la gran sala, que és el que tenia tothom a la memòria, no? Del públic, sobretot.
Sí. No, nosaltres sempre diguem que el projecte nostre tenia una part restaurada, que era el Saló dels Miralls, i la part que no es va cremar, l'entrada i el Saló dels Miralls, una part absolutament nova i contemporània, que era tot l'escenari i tots els elements complementaris, i una part recuperada de la memòria, que és la sala. De fet, la sala, el veure-se perdut en un incendi, d'alguna manera podem dir que no es va perdre del tot, perquè un dia abans tothom la tenia al cap i la memòria. Clar. És diferent un teatre que s'ha anat abandonant i ha anat desapareguent amb el temps. Això va ser un trauma. Per tant, existia d'alguna manera la memòria.
Perquè el repte era molt important i vostès ho van aconseguir, conservar la història i fer també un coliseu operístic, doncs, podríem dir, nou, i pensant en les necessitats d'aquell moment i les del futur, les actuals també, no? I això es va aconseguir, senyor Dilmé, no?
Sí. De fet, el que no es veu, la sala és el que veiem com fem de públic, i és una sala molt interessant del segle XIX, però el que no veiem és tot el tema que hi ha darrere del boca d'escena, que és l'escenari. Això també és un repte tecnològic molt important, perquè no hi ha molt d'espai, és a l'amig del casc antic, i l'escenari representa la majoria de la superfície de l'edifici. La sala és un petit tros de l'edifici.
La part que no es veu és la part, podríem dir, poder més gran o què?
Sí. Això ho teníem quantificat. La sala és un 12% de la superfície de l'edifici.
Imagina't, no?
L'escenari, que quan és un espectador veus una porció de l'escenari on actuen els cantants i els actors, però tot l'escenari que fa falta per muntar l'escenografia, per moure-la i per tenir dues produccions alhora, és molt més gran del que es veu. De fet, hi ha un corre per allà algun dibuix, que és veritat, que hi cap la torre de Colón, tot sencera, dins l'escenari.
Déu-n'hi-do, quines magnituds en parla, senyor Dilmé. Sí. Una cosa, vostè que és un expert en reconstrucció, és molt més arriscat reconstruir que fer-ho de nou? En el cas del Liceu, que érem... hi va haver dubtes en aquest sentit o què?
No, el que li he explicat abans, una miqueta els dubtes inicials...
Que els van obligar pràcticament a reconstruir-lo, no?
Jo crec que si no haguéssim dit no volem reconstruir-ho, potser ens haguessin obligat. Però de fet, he de reconèixer que en bon inici no ens van obligar ningú. Que nosaltres vam arribar a aquesta conclusió de bon grat i pensem que és una actitud contemporània i moderna. I s'ha de recuperar aquella sala que estava a la memòria. Perquè l'edifici i la rehabilitació sencera, l'escenari que dèiem abans, i totes les façanes noves, etcètera, són contemporànies i són d'ara, i no tenen res a veure amb el segle XIX. No? Llavors, ens ho hem d'agafar així, com un element recuperat dins d'un projecte actual.
S'ha fet van fer una gran feina, i a més, jo crec que es va pensar en tot, no? Ara hi ha unes altes mesures també de seguretat per evitar dos desgràcies com la que vam tenir l'any 94, veritat. Tot ha millorat.
Sí, i tant. Evidentment, el tema de les instal·lacions contra incendis va ser essencial en el projecte de reconstrucció del Liceu. El Liceu havia cremat el 94, però ja havia cremat una altra vegada el segle XIX. Sí.
Era el tercer incendi aquest, no? Clar. Ja per acabar, senyor Dilmé, dos espais intactes i molt emblemàtics que es van poder conservar, no? El Saló dels Miralls i el vestíbul, veritat? És així, no?
Aquests dos es van poder conservar. Amb l'incendi no van desaparèixer i, per tant, es van restaurar, però són els mateixos originals.
Li agrada al senyor Dilmé com li ha quedat el Liceu o què?
Sí. No, m'agrada. Encara en aquests moments que ja fa més de 20 anys, 25 anys de l'obertura nova, doncs ja toca anar arreglant coses perquè hi ha de manteniment. Encara nosaltres estem en contacte amb la direcció del Liceu i anem fent restauracions i coses, i m'agrada ser-hi, m'agrada, sí, és un projecte
molt bé. Lluís Delmeu, un dels arquitectes que va ajudar a reconstruir el Gran Teatre del Liceu, felicitats per la feina feta juntament amb els seus companys Xavier Fabrés i Ignasi Solà de Morales. Lluís Delmeu, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de la cadena COPE, felicitats i fins una pròxima ocasió, eh?
Moltes gràcies a vostès.
Molt bé, deixem el Liceu, la seva reconstrucció, que ja és una realitat. Fem una aturada, 2 minuts de publicitat i després marxem amb la Mar Puerto fins al Parc de les Aigües de Badalona, on neix el Rec Comtal. D'aquí 2 minuts.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Están a un paso de la final de la Copa del Rey y solo puede quedar uno. Este martes desde las 8:30 de la tarde.
Tiempo de juego.
La ida de las semifinales de la Copa en COPE.
La Copa en COPE.
Mallorca, Real Sociedad.
Hoy partidazo.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Ocasión Plus.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en las huellas quieres buscar.
El de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito. Nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante Semana Mágica en B-Travel. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con B-Travel volando con Iberia. B-Travel. Viájate la vida.
Soy Manel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agrietar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto, mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia, Carglass repara.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peugeot.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ens situem a Montcada, fins al Parc de les Aigües d'aquesta localitat on neix el Rec Comtal, que és una estructura hidràulica que va perdurar fins al segle XIX com un dels principals abastadors d'aigua a la ciutat de Barcelona. Van explicar quina transformació s'ha dut a terme en aquest parc.
Les obres s'han fet en una superfície amb la transformació de la Casa de les Aigües, la Casa de la Mina i el Rec Comtal, i han tingut un cost total de 371.587,26 euros, dels quals aproximadament 124.000 provenen dels fons FEDER. Això ens ho ha explicat l'arquitecte d'Espai Públic de l'AMB i directora del projecte de restauració del parc, la Rosa Bertran.
Tota la intervenció està molt encaminada a fer-ho més visible, que la gent el percebi com un espai segur, no? És a dir, guanyem visibilitat des de molts punts i també accessibilitat, és a dir, ens hem de poder acostar, hem de poder caminar tots pel perímetre i hem de poder arribar, i el projecte doncs treballa molt tots aquests aspectes. També s'està construint just a la vora la nova escola Bressol i el Casal d'Avis. La principal intervenció ha estat treballar sobre el perímetre del propi rec. també a través del rebaix de les dunes perimetrals es guanya molta visibilitat, és a dir, tu des de molt més lluny pots veure ja aquesta petita infraestructura. Però després hi ha altres intervencions molt més encarades a millorar la qualitat ambiental del punt en concret, ja que s'introdueix la vegetació aquàtica en una de les vores del perímetre per augmentar la biodiversitat de l'espai, però també reivindicar una mica aquest ús de l'aigua del rec Comtal, que havia estat l'aigua de boca de la ciutat de Barcelona i que ara mateix simplement doncs, passa, no?
I és que l'aigua ha estat per Montcada i Reixac un element determinant i el Parc de les Aigües és el seu símbol, sobretot per la relació directa del parc des de l'època romana amb l'aigua.
Gràcies, Mar. Els ex-treballadors de Nissan comencen a veure la llum al final d'un llarg túnel. Han estat 3 anys d'incertesa des que la multinacional japonesa va tancar les seves factories a Barcelona i Montcada i Reixac. 3 anys després, uns 600 treballadors han entrat en un pla de formació remunerat per reciclar-se i poder formar part d'alguna de les empreses que s'han instal·lat o s'han d'instal·lar a les antigues plantes de Nissan dins del hub de vehicles elèctrics que s'ha d'ubicar a Montcada i també a la zona franca. Arran COPE Catalunya i Andorra hem conegut amb el Miguel Ruiz, que és un dels sindicalistes que més ha lluitat per reconduir la situació dels ex-treballadors de Nissan, en què consisteix aquesta segona oportunitat que se'ls posa pel davant. Ricard Álvarez.
Doncs com un mal menor, perquè els 600 treballadors havien acabat el subsidi d'atur i encara no ha començat el nou projecte empresarial. Aquest grup forma part del miler de treballadors pendents de recol·locar i cobrarà 1.575 euros bruts a l'acceptar l'oferta formativa acordada entre la Generalitat i el Hub Factory, la societat conjunta creada per explotar les antigues instal·lacions de la zona franca. Els treballadors faran 2 programes de formació i Miquel Ruiz, secretari general de Xigen Sir Usuoc, diu a Herrera a COPE que és una solució parcial.
Evidentemente esto es motivado por el hecho de que alguno de los proyectos que decían que tenía que haber arrancado a principio de año, incluso a finales del año pasado, de 2023, pues realmente no han puesto en marcha estos proyectos, ¿no? Eso ha dado que se han tenido que buscar fórmulas imaginativas, como es estos contratos de formación, para buscar ese balón de oxígeno mientras realmente se ponen en marcha los proyectos.
El contracte és fins l'octubre, a l'espera que el hub d'electromobilístic els pugui oferir un contracte convencional i accedir, per tant, al mercat laboral.
Bueno, que estemos expectantes para que si finalmente se llega a ese acuerdo. Eso es lo que daría sentido realmente a toda la situación de solución de seguir fabricando vehículos a un nivel similar al que teníamos anteriormente.
La clau és l'acord definitiu per l'arribada del fabricant xinès de vehicles elèctrics Chery, que oferirà la càrrega de treball necessària per garantir la contractació dels treballadors.
I ara nos escucha Vanessa, és una ex-trabajadora de Nissan. Buenas tardes, Vanessa.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tú estás ahora mismo en estos cursos, digamos, de reciclaje que habéis empezado hace poco. ¿Cómo va todo esto para que volváis a tener una vida, digamos, normal? Que eso quiere decir tener trabajo. Explícanos, Vanessa.
Bueno, pues en principio estamos con una formación, ya que a la mayoría de nosotros se nos terminó el paro el 14 de enero. Y bueno, pues gracias también al trabajo de los sindicatos y todo, pues hemos conseguido una formación hasta el 30 de septiembre.
Muy bien.
Y si no hay puesto de trabajo antes, el 30 de septiembre, bueno, en teoría tenemos que estar ya trabajando.
Muy bien. Exactamente, ¿qué hacéis ahora en esta formación? ¿Hay mucha diferencia con, por ejemplo, el trabajo que tú hacías en Nissan, Vanessa?
Sí, claro, bueno, porque ahora es todo lo que es teórica. Teórica a nivel nosotros es porque es que hay 2 tipos de formaciones, está el Comfort Cat y nosotros que somos el Dual.
Ajá.
Entonces, nosotros estamos haciendo como un general para todo, no solo centralizado en la empresa, ¿sabes? Es como, bueno, de electrónica y de todo, pero de coches eléctricos, es una formación todo teórica y con alguna práctica, pero poca cosa.
Poca cosa. ¿Qué duración tienen, digamos, estas formaciones? Un año y algo, me has dicho, ¿no?
No, 8 meses. Nosotros tenemos ahora el contrato del 1 de febrero hasta el 30 de septiembre.
Bueno, me imagino que en todos los sentidos, en el sentido laboral y en el sentido económico, es un respiro, ¿verdad, Vanessa?
Bueno, sí, de momento tenemos ahí como otro parche de 8 meses.
Claro.
Ojalá venga faena pronto, que nosotros al final lo que queremos es producir, es trabajar y tener un futuro.
Tú siempre...
Porque esto sí que es un futuro, pero bueno, que tampoco es... ¿sabes? Que estamos ahí con parches a ver claro. hasta que llegue faena.
Claro, tú siempre nos has atendido muy amablemente, nuestros oyentes pues te han escuchado muchas veces de cuando estabas trabajando en Nissan, cuando cerraron y todo lo que habéis pasado. Han sido 3 años desde que cerró Nissan hasta el día de hoy. ¿Cómo han sido, Vanessa, estos 3 años? Cuéntanos.
Bueno, pues con muchísima incertidumbre sobre todo, y bueno, esperando noticias y bueno, y también al 100% pues el acuerdo que era trabajar produciendo. Uh-huh. Cuando digo trabajo es en una empresa trabajando.
Sí, sí.
En 2 años, que era lo que con lo que nos íbamos nosotros pensando, pues no ha podido ser. Uh-huh. Entonces con muchísima incertidumbre y que si firman no sé qué, que si vienen, que si no hay nada, que si ahora sale esto y bueno.
Uh-huh. Anímicamente, Vanessa, esta situación de incertidumbre que ha planeado encima de vosotros, ¿cómo os ha afectado anímicamente a nivel personal, a nivel familiar?
Pues la verdad es que bastante mal en general, porque claro, de tener una estabilidad uh-huh. laboral, de tener como una vida ya encaminada tantísimos años, yo llevo 17 años en sí, Nissan. Sí. Y pues, claro, de tener como la vida todo solucionado, a de repente no tener nada,
es un
pues,
golpe.
Claro,
es un
hay
golpe.
Momentos en los que te vienes abajo.
Claro que sí. Bueno, Vanessa, muchísima suerte, muchísimas gracias. Que vaya todo muy bien y que el trabajo, esta nueva segunda oportunidad para los ex de Nissan, sea bien pronto una realidad. Gracias, Vanessa, buena tarde. Recta final ja del migdia, Copa amb el Joan Ballori. Benvingut, Joan, què tal?
Molt bé, Carlos.
3 i 5, Esports Cope, titulars 15 avui, aviam.
Doncs mira, avui parlarem de la porteria del Barça, que torna ja al proper partit, el proper diumenge, per jugar contra el Granada a Ter Stegen, i avui parlarem de com ho ha fet Iñaki Peña en aquests partits que li ha tocat defensar la porteria i també del que significa el retorn del porter alemany. A Girona, el nom propi del dia és Savinho, se'l situa al Manchester City a les ordres de Pep Guardiola la propera temporada. A l'Espanyol reunirem Consell de Savis per preguntar pujarà l'equip amb Ramis a la banqueta. S'ha fet també aquest matí el sorteig dels quarts de final de la Champions femenina. El Barça ha tingut sort, s'ha aparellat amb el campió noruec, el Brann, rival assequible. Si el Barça passa semis, presumiblement s'enfrontaria allà davant del Chelsea, que ha quedat aparellat amb l'Ajax, i ha caigut també aquest matí medalla per la sincro espanyola als Mundials de Qatar. És la quarta medalla en aquesta competició per la delegació espanyola.
Molt bé, la cita d'aquí res, 5 minuts, 10 minuts mal comptats, Esports Copen. Gràcies, Joan, bon programa, eh?
Gràcies, fins ara.
I una altra cita obligada a les 7 de la tarda, Montserrat Rodríguez, de l'Interra Copa de Catalunya i Andorra. Què tal?
Bé, i a més,
anem al Liceu, anem al Liceu.
Sí, m'han vingut records del Liceu, perquè jo vaig estar cobrint l'informació de quan es va cremar. Era molt jove jo,
quin desastre,
eh? Estava allà al peu del canó, doncs
però el bé que ho han fet els arquitectes i tots plegats, sí, que sí, ho hem sí. reconstruït, eh? De... En qui ho parlaràs,
de totes maneres, hi ha crítics perquè diuen que des de que es van enfonsar i tal, la cosa no sona igual al Liceu i que no és el mateix. Avui en parlarem amb un crític d'Òpera, que és en Pep Gorgori.
Que en sap molt.
Que en sap molt i ens explicarà quina és el seu, la seva visió de com ha quedat molt aquest teatre del Liceu.
I avui estem parlant també de Nissan, de la recol·locació de molts treballadors, 600 ja, que sembla ser que tenen una sortida. Però tu dones la volta al tema i parlaràs de com es presenta el 2024 al sector de l'automòbil.
Així és, els reptes que té el sector de l'automòbil, entre ells, òbviament, està el superar el milió de matriculacions, i en parlarem amb la patronal d'automoció,
que és l'ANFAC.
La Tània Puche ens explicarà, doncs, pas per pas, quins són aquests reptes i, sobretot, parlarà d'algú molt important, de les ajudes al comprador.
Molt bé, que és important. Estarem també molt atents durant tota la tarda en el teu programa també del tema Badalona, que ja es fonament d'aquest edifici de 5 plantes. Els bombers continuen treballant-hi, no sabem si hi ha hagut víctimes mortals o no, esperem que no. Ho informarem a tots els butlletins també i a la linterna amb el Montse Rodríguez. Gràcies i bona tarda, Montse.
Gràcies, Carles. Gràcies.
Continua migdia COPE, com sempre, Pilar García Muñiz segueix explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, adeu-siau.